L'Albert Puig ens acompanya també a la mina aquest matí. Què tal, Albert? Bon dia.
Bon dia, bona hora, Antoni.
Tu sí que havies estat aquí alguna vegada, eh?
Jo tenia un amic, tinc un amic que té la seva àvia, vivia aquí a la mina.
I havies vingut?
Sí, molt diferent. Ha canviat molt el barri, eh?
Sí?
Jo l'he vist molt diferent avui. Feia molts anys que no venia.
L'has vist millor?
Millor, sí, sí. Millor.
Millor de què?
Millor en quant a, sobretot, als espais públics, en quant a les places, en quant a que no es veu un barri tan tancat com aleshores, es veu més obert. Jo el veig un barri que convida més a venir-hi. Abans no convidava gens a venir-hi.
Vas que encerclat per la ronda i tapat pràcticament per tot arreu, per les fàbriques.
Era... El tren passa per
aquí. El tren i tot això. No. Sí, sí. Bé, comencem, Los Amaya.
Doncs una parella de la ciutat de Barcelona, uns clàssics, han tornat ara, eh? Tornen a editar un altre disc, diuen que volen tornar a pujar. Jo avui avanço que el que farem és aquells grans èxits que es van colar a les llistes enmig de Michael Jackson i tot allò que sentim normalment, però que forma part d'una altra gent, d'un altre col·lectiu, sobretot de les barriades obreres, com per exemple La Mina, no?
Los Amaya eren catalans o no?
Sí, de la ciutat de Barcelona, sí, sí, una parella de germans. Eren família de la Carmen Amaya, de la gran bailaora, o sigui que estem parlant d'una tradició de molts anys, que van aconseguir uns quants èxits amb aquest Vete i el Caramelos, segurament que també la recordes. Sí.
Caramelo.
Exactament. Molt bé. Doncs que ara tornen una vegada més i que, per tant, doncs, a mi m'agradaria començar amb ells, entre altres coses, perquè això va estar el número 2 de les llistes de vendes, colat, com et deia, entre altres artistes l'any 78 durant 22 setmanes seguides. Eh?
22 setmanes seguides,
o sigui que poca broma.
A continuació, uns que em sembla que després de fer això ja no van fer res més.
Bé, un es va dedicar a fer una banda de punk, atenció, va canviar la seva vida radicalment, l'altre es va dedicar a fer bandes de pop sense cap mena d'èxit, però en el seu moment, que això és el 76, van tenir un èxit brillantíssim. Va arribar al número 7, són cançons que, evidentment, no les consumia tothom, però aquesta cançó tothom la té a la memòria.
Sí, és una frase tan famosa com ara pugui ser un poquito de por favor.
En aquests moments, sí.
¿Qué pasa contigo, tío?
Los Golfos.
Fa 30 anys, això, eh?
Sí, hi ha frases brillantíssimes, eh? Ja ho veuràs. ¿Qué pasa contigo, tío? Que te indica el sabueta. Y en el cuerpo es un lío que no se puede aguantar. ¿Qué pasa contigo, tío? Me digo en la perdición. Con el cuerpo consumido, con los bolsillos vacíos y más trompa que un robot. Y es que me paso el día de juega. Los Golfos. Era brutal, això, eh? És que me paso el dia de fiesta...
De juergas.
Con la xavala
cerca del mar,
tocant de la guitarra. Bueno, són cançons molt festives totes, però incideixo que van accedir a les llistes de vendes i que es van vendre molt. El single, a la portada, posava Disco Prohibido en Estados Unidos. Era broma. Aquest disc no va arribar a Estats Units mai ni de conya.
Què més tenim?
Doncs una altra de les bandes que també van fer moltíssimes cançons, evidentment en aquestes barriades, sobretot a la dècada dels 80, hi va haver un greu problema amb les drogues, sobretot amb l'heroïna, i una de les bandes que hi va cantar més aquest tema van ser Los Calis. Aquesta cançó no parla justament d'això, però va ser tot un clàssic. Una paloma blanca, es deia. Era mentira y con otro me engañaba cierto.
Una paloma blanca.
Estic parlant de cançons que són, vaja, un himne de tota una generació i que realment hi ha molta gent que les recorda. Són cançons d'aquelles que fins i tot els que potser no les escoltàvem o que no... Bé, jo sí que formava part de, potser d'una barriada obrera, perquè Cerdanyola del Vallès als 80 també ho era, no? Però que hi ha molta gent que les coneix. Hi ha molta gent, per exemple, que les ha pres a l'autocar de l'Emili. És un lloc on te sonaven de manera indiscutible.
Sí, te la sabies. Què més tenim?
Doncs una cançó del 88, que tot i que va ser tot un èxit, he vist que només va arribar fins al número 30. Però vaja, José Soto Cortés, de Màlaga, cantava l'any 88 aquest clàssic Bamboleo.
manera no tiene la culpa.
Però això no ho cantava Julio Iglesias?
Bueno, això ho va cantar Julio Iglesias, com Julio Iglesias va cantar tot el que li va donar la gana, que no era seu, va fer expoliacions de tota mena, i a partir d'aquí, doncs...
Però que era d'aquest senyor, la cançó?
Aquest senyor és el que va, la va famosa i va arribar, sí, sí, el senyor...
Tijeritas.
El Tijeritas, que es deia José Soto Cortés.
No tiene la culpa. Amor de compra y venta, amor en el pasado.
...1988.
Sí, senyor, sí, senyor.
Jo que em pensava que era el Julio Iglesias, doncs no. Bueno, ara ens hauríem de posar drets per sentir el que ve a continuació, eh?
Això jo crec que és que no hi ha discussió possible, que estem davant del millor guitarrista espanyol de tots els temps, segurament un dels artistes espanyols més internacional també de tots els temps, i que, a més, no ha accedit mai masses vegades a les llistes de venda, però va aconseguir una melodia, una cançó, que va arribar al número 4 l'any 75, que era aquest clàssic Entre dos aguas. Parlem de Don Paco, Don Paco, Paco de Lucía.
Paco de Lucía, 1975.
Sí, senyor.
Entre dos aguas. Aquestes va estar moltes setmanes, no?
Va estar moltes setmanes a la llista de vendes. I és curiós, perquè una cançó així sonant a la ràdio no te la imagines avui en dia. Ha canviat molt la cosa. Ara tot és trepidant, s'ha d'anar molt de pressa, no? I en canvi, en aquests moments es podia gaudir d'una cançó com aquesta, instrumental i de guitarra flamenca. I número 4 a les llistes de venda, que vol dir que va vendre moltíssims discos en aquell moment.
Què fa ara el Paco de Lucía?
Doncs està en plena forma, com sempre, fent gires per tot arreu, no para mai. A més, aquí a Barcelona ha actuat unes quantes vegades i mai que ningú tingui la possibilitat d'anar-hi és del millor que es pot veure en directe. Està molt en forma. L'últim disc fa 2 anys, es deia Cositas Buenas.
Uh-huh. I ara un èxit, aquest sí que es va fer popular,
Això era de la Cecília, si recordes, una de les que malauradament va morir en accident de trànsit, igual que el
Nino Bravo.
El Nino Bravo, gràcies. Però que després la va fer molt popular un home que també va morir ara fa 2 anys i que es deia José Manuel Ortega. Per aquest nom potser no sé, però si diem Manzanita segur que sí, no?
Te escribí a ti, perverso, dime, niña, ¿quién era? Te mandaba flores por primavera. Quien cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, sí. Te mandaba y un ramito de violeta, sí.
A mi aquesta cançó sempre m'ha agradat, a part que la trobo molt tendra,
sí.
Perquè el 9 de novembre és el dia del meu aniversari.
Ves, però... A més, la història és molt, és molt bonic, és molt tendre, això que dius tu, perquè és aquell que va rebent les cartes, i resulta que és la parella qui li envia les cartes de manera anònima, no? I que és una cosa molt bonica i molt preciosa.
Manzanita. Versionant Cecília.
Exacte, el ramito de violetes.
Los chunguitos.
Los chunguitos no podien faltar, igual que tampoc los chichos, que sonaran després, perquè són una mica els que van desbancar la rumba catalana quan van venir amb allò que es diu la rumba del sur, que era una rumba que jo crec que és el viu reflex amb les seves cançons del que passava a la dècada dels 80 a barriades com a La Mina i a tantes altres barriades. Problemes amb les drogues, parlaven molt de les presons, parlaven molt de la delinqüència, parlaven molt de temes que estaven molt a flor de pell de la gent que vivia en aquestes barriades i que, per tant, això va fer que realment fossin grans referents. Per exemple, aquest de Me Veneno és una de les cançons que segur tothom recorda.
Hay los ojos como una mora.
De los chunguitos a los chichos.
Sí, estem parlant d'unes formacions realment molt importants en aquella època, de les que hi ha molt poca informació. El món de la droga va fer molt de mal, hi ha molta gent que s'ha quedat en el camí, i a més has de pensar que moltes d'aquestes gravacions no es venien en forma de disc, sinó en forma de cinta de caseta a les benzineres. I això és ben cert, i a més, doncs, això feia que les llistes de vendes, aquestes xifres, no accedissin
mai.
No sortissin mai. Los Chichos tenen molts èxits, una d'elles, la història de Juan Castillo.
Ja que som a la mina i aquí hi ha un monument a Camarón, Camarón també havia de sonar avui, no?
Home, havia de sonar, sense cap mena de dubtes. És l'únic lloc de Catalunya que hi ha una estàtua dedicada al Camarón, que l'estan reclamant que l'Ajuntament l'arregli.
Sí, està feta malbé, sí.
Jo he llegit que va ser per culpa d'un xut de pilota, la veritat, però no sé si és ben bé cert.
Algú m'ha dit que van posar un petard. No ho sé.
Vaja, sí, com sigui, el que sí que estaria bé és que recuperessin la imatge del que ha estat, si abans parlàvem com a guitarristes de Paco de Lucía, doncs el cantaor que va marcar un abans i un després, un punt de partida per tot el que s'està sentint avui en dia així com a flamenc actual, que és Camarón de la Isla. Una de les cançons o de les peces que a mi més m'agrada és aquesta que estàs sentint, que és La Leyenda del Tiempo.
Amb Camarón, al matí de Catalunya Ràdio, acabem aquesta repassada musical avui molt sui generis, tenint en compte que veníem a la mina. Gràcies, Albert.
Gràcies a tu.
De seguida, el teatre i el temps amb Francesc Mauri i Toni Moreno.